Ser Catalunya presenta Converses de ràdio.
Caram, tu.
Què et sembla, Canut?
Això és el que queda de l'estudi Toreschi?
Això és l'estudi Toreschi, Canut.
Bueno, jo el vaig conèixer d'una altra manera, eh?
Jo també.
El vaig conèixer d'una altra manera. Bueno, fins i tot explicaven una anècdota que a mi em va fer molta gràcia, que deien que en una Setmana Santa, quan actuava el quadro d'actores de Ràdio Barcelona,
sí,
va sonar un telèfon,
sí,
a mig de la funció, i clar, va haver un que va aixecar el telèfon i va dir: "Residència de Poncio Pilatos, digue-me."
Exacte, efectivament, aquest havia sigut l'estudi del quadre d'actors de Ràdio Barcelona. Aleshores, quan es rebia un encàrrec de publicitat perquè es feia una cursa de toros o un partit de futbol, es anava a buscar a la gent perquè fessin aquí la representació de la cunya publicitària. Jo aquest estudi el vaig conèixer, Canut, quan era la redacció d'informatius de Ràdio Barcelona, l'any 89, quan jo vaig arribar. Tu, Lluís Canut Permanyer, vas arribar aquí a la ràdio l'any 77.
El 77, sí. I el recordo que el Toreschi baixava unes escales, la redacció estava a dalt, al mateix nivell d'un bar, que era Can Fallos.
El bar devia estar aquí a l'entrada,
bueno,
tocant
el
Tívoli.
Correcte, comunicava el Tívoli amb Ràdio Barcelona.
Què passaves més temps, al bar o a la redacció?
Jo no era a veure, però alguns redactors fotien uns cubates cada tarda que anaven animats a l'hora de començar el programa.
Això donava més
xista. No diré noms, ni cognoms, però...
Però això afavoria les redaccions amb més xispa, per dir-ho així.
Bueno, formava part d'aquella llegenda de les redaccions que si no hi havia fum i no se sentia el clic-clac dels cubets de gel... Bueno, a mi m'enviava Fermín Bocos, el gran Fermín Bocos m'enviava,
sí,
aquí al costat del Corte Inglés de Catalunya a un, sí, lloc perquè li comprés un paquet de Dunhill.
Ah, sí?
Que era aquell tabac ros anglès tan fi que fumaven especialment les senyores de bon veure.
Sí.
I el Fermín fumava Dunhill i l'havien d'anar a buscar allà.
Doncs aquest és una mica l'objecte de la invitació que avui hem cursat amb en Lluís Canut Permanyer, que va arribar a aquesta emissora Ràdio Barcelona l'any 77, de la mà d'Àlex Botines, de qui també en parlarem, i avui t'agraïm que hagis acceptat la nostra invitació en aquestes converses de ràdio que ens han de permetre una mica recuperar aquella atmosfera i la banda sonora dels finals dels 70, principis dels 80, que és una mica l'època en què tu, Lluís Canut, vas estar aquí a Ràdio Barcelona.
Era molt jove, eh?
Eres molt jove, 19 anys, no?
19 anys, sí. Quan...
Com vas arribar aquí?
Bueno, 19-20 anys, jo tot just havia complert els 20 anys. Jo estava fent primer de periodisme, on vaig tenir el plaer de conèixer fent la fila per matricular-me a una persona que acabo de veure allà a la platea, que és l'Albert Montagut, i que des d'aleshores tenim una amistat entranyable, i bueno, és que ens vam conèixer fent la cua per matricular-nos a primer de Ciències d'Informació a Bellaterra.
I fins avui.
I fins avui.
I fins avui, que tenim en Canut en plena activitat, l'Albert Montagut, que també, diguem, està en plena activitat periodística i ha sigut un dels responsables de premsa del Futbol Club Barcelona en aquests darrers anys.
Un no, el millor dels darrers anys.
Ah, ostres.
I no ho dic perquè sigui amic, eh?
Així sí que vau trobar bona
relació. Per això va durar tan poc.
Per
això va durar tan poc.
És que és un càrrec...
Perquè ho feia massa bé.
És un càrrec que acostuma a durar poc, aquest de cap de premsa del Futbol Club Barcelona.
Sí, és gairebé com el de l'entrenador, tu.
Exactament. Anem de cara a barra.
Però d'ara, déu-n'hi-do el que dura, eh?
Déu-n'hi-do encara.
Per lo malament que ho fa, déu-n'hi-do el que dura.
Déu-n'hi-do. Però, escolta'm, com que d'actualitat ja en parlem cada dia, Lluís, anem a recuperar aquell any 1977. Explica'ns de la mà de qui entres tu a Ràdio Barcelona.
Jo entro de la mà de qui podria dir va ser el meu mentor i el meu mestre, el meu far que em guiava quan jo era jove en el món del periodisme, i jo volia ser l'Àlex Botines.
Ostres.
Jo anava aleshores a un col·legi que es deia l'Acadèmia Peñalver, que era un col·legi per repetidors i mals estudiants, on anàvem allà a que ens haguessin l'aprovat, i cada migdia sortia disparat, des d'allà a prop de l'Avinguda del Tibidabo, fins a casa meva, que vivia a la Gran Via entre Rocafort i Entença, disparat perquè tenia 20 minuts per fer el trajecte perquè començava un programa que es deia Avance d'Antorxa, que aleshores s'emetia per Ràdio Joventut, i en el qual que intervenia l'Àlex Botines amb un periodista veterà que era el Paco Soler Marçal. Tenia una gran sort, que a vegades el Botines li passava com a mi, que retrasava, i aleshores això em permetia arribar amb el programa doncs, a punt de començar, i podia sentir-lo, que a més era molt greu, durava uns 10-15 minuts, però et situava amb l'actualitat del dia i a través de la intuïció periodística i del saber fer de l'Àlex Botines.
De la intuïció i del saber fer adquirit en aquesta cantera que va ser Ràdio Joventut, on van néixer molts talents de la ràdio de la cara parlarem. Però, escolta, situa'ns, sisplau, en el context aquesta sintonia.
En punta, lunes a viernes, 30 minutos, deportes.
Quins records. Aquest...
En punta, buenas tardes. Quina sintonia més magnífica, no?
Doncs era un programa que... En aquells moments la referència esportiva estava a la mitjanit, amb el José María García en plena ebullició, fent els esports de l'hora 25, no? Que tenia el país que se n'anava a dormir a les tantes per poder-ho seguir cada nit amb el transistor enganxat al coixí del llit, no? I aleshores es va fer un programa de mitja hora d'esports a les 8 del vespre per tota la cadena, que es va aconseguir que es fes des de Ràdio Barcelona sota la direcció de l'Àlex Botines i la coordinació del Mendel Herenda.
Correcte, tu eres coordinador.
Jo era el negre de l'Àlex i feia els esports de Barcelona.
Després en parlarem perquè tu tens una magnífica trajectòria com a periodista, però has tocat totes les tecles, per dir-ho així, la producció, la coordinació. Però escolta, l'Eduard Boet va tenir la gentilesa també de venir a aquests estudis a portar-nos algunes fotografies per enriquir la nostra documentació, la de Ràdio Barcelona, i ens va dir que l'Àlex Botines destacava per la seva exigència, per sempre qüestionar-se la informació, per buscar titulars enginyosos que tinguessin intenció. Quin és el teu record? Quin és el record que tens del mestratge de Botines?
El Botines era un innovador, especialment doncs, a través d'aplicar el que ara seria les noves tecnologies. El Botines ja les havia creat. La seva gran obsessió era aconseguir un telèfon d'aquests sense fils, el que després va ser un mòbil, un portàtil, perquè clar, com que ell era un pluriempleat, doncs clar, havia de competir, estar a la ràdio amb la redacció del periòdico de Catalunya,
correcte,
els seus articles a l'interviu i tal. Guanyava bé la vida, no? El noi.
Treballava moltes hores.
Treballava moltes hores. Jo això gairebé no sé quan descansava.
Els Fermín Bocos, en Botines, sembla que vivien aquí pràcticament.
Sí, el Botines vivia a cavall entre la redacció del periòdico i la de Ràdio Barcelona. I per això doncs el seu gran objectiu, la seva obsessió, era aconseguir la ubicuïtat de poder estar en dos llocs a la mateixa hora, no?
Escolta, anem a recuperar un fragment d'una entrevista el 7 de febrer de l'any 79 de Botines a Núñez amb el tema Neskens de fons.
Senyor Núñez, de moment es parla, es diu, es contrasta i s'opina, però de moment hi ha una cosa que és ben certa, una nota informativa, un comunicat d'en Jovan Neskens realment molt dur per a la seva directiva. Té quelcom a dir entorn a aquest jugador i a la seva nota informativa?
Bueno, jo diria, resumint, tenint en compte la transcendència del partit d'avui, que el soci del Barcelona, l'aficionat del Barcelona, té el suficient seny de llegir la nota, analitzar-la i veure si aquesta nota és correcta.
Els crits de Neskens seran crits contra Núñez o els crits de Núñez seran crits contra Neskens?
Bé, jo crec que seria absurd perquè jo he intentat afitxar en Neskens. Tinc una persona de la Junta amb la qual porta dos mesos parlant amb ell.
Un llenguatge incisiu, preguntes incisives, les de Botines, dos personatges, Botines bueno, i Núñez.
En aquells moments estaven molt enfrontats, correcte, Botines i Núñez, fins al punt que el van declarar persona no grata i li van retirar el passe per poder accedir a les instal·lacions del club, no? I en quant a Neskens, estava cantat des del primer dia que Núñez va guanyar les eleccions, que era un objectiu carregar-se'l, perquè no era un fitxatge de la seva directiva, sinó formava part de la famosa herència que va passant als segles dels segles i continua existint al Barça, les herències, i el Barça a més va cometre, imagina't la mala gestió, en un partit de tornada de semifinals de la Recopa famosa del 79 al camp del Beveren belga, doncs passejar a Simonsen per la grada de l'estadi del Beveren amb Gaspar de la mà per demostrar doncs, que ja el tenien fitxat quan havia de ser el substitut de Neskens que havia de jugar aquella semifinal i després la final de la Recopa famosa.